Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada.
Tan bona com els preus frescos d'Hipercor.
Anyell de Castella i Lleó, tierra de sabor, amb cap i vísceres, amb mitjos o sencer, a 9,95 € al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a hipercor.es.
Radio Estel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Radio Estel i Radio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Sigueu benvinguts en aquests 60 minuts, una hora dedicada a les activitats subaquàtiques. Obrim l'edició 710 d'avui dissabte, 13 de febrer de 2016. Com sempre, aquí parlem de submarinisme des d'ara i fins les 11. Molt bon dia. El primer dels protagonistes, el Patrici Bultó, és el director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona. Amb ell parlarem de taurons. Avui gran part d'aquest programa estarà específicament pensat per parlar de taurons i anirem fins també a les Illes Canàries per parlar d'un interessant projecte, el Angel Shark Project. Parlarem del tauró Angelote. I de la mà del Club del Navegante avui procurarem doncs aclarir els dubtes vinculats amb les diferents titulacions nàutiques. Bé, doncs comencem ràpidament. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Molt bon dia.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció. And takes away my pain. El Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pi Jaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pi Jaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pi Jaume, el paradís que imaginaves.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A toda costa.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota! ¡Mira, mira, te la tengo!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Desde la lonja de A Coruña, directamente a tu casa. Es marisco2.0.com, la manera más directa de disfrutar del mejor marisco y pescado sin moverte de casa. Almeja, bogavante, mejillón, ostra de arcade, percebe, angula, salmón, lubina, mero, besugo, dorada y así hasta un sinfín de delicias. Es marisco2.0, la mar de bueno.
Els dissabtes, de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel, provoquem bombolles. A tota costa, el teu programa de submarinisme.
Arrenca aquesta edició de Tota Costa, tal com us anunciàvem fa uns instants en el nostre abans de temes, en el nostre sumari. Avui els taurons protagonitzen gran part d'aquesta edició del programa A Tota Costa, eh? Home, i d'entrada, amb uns instants volem parlar d'uns taurons que tenim molt a la vora, eh? Tenim a Barcelona, a l'aquàrium de la ciutat de Barcelona, eh? Submergir-se dins d'aquest oceanari de més de quasi 5 milions de litres d'aigua dins d'una gàbia protectora, per exemple, es pot fer, també es pot fer immersió lliure, eh? Per als més aventurers, podríem dir-ho així, eh? Evidentment, doncs, en aquest oceanari es troben aquestes espècies doncs, realment molt diverses, magnífiques, rajades, morenes, orades, neros, però sense cap mena de dubte, les estrelles de l'Aquàrium de Barcelona són els taurons, eh? Dels quals, per exemple, hi ha més de 12 exemplars. Bé, de tot plegat avui en volem parlar i de com es configuren aquestes immersions amb el Patrici Bultó. És el director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona. Ell és biòleg marí, per tant, també un gran expert en taurons. Patrici, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Mira, estupendo. Per aquí amb els meus amics els taurons, tu, per aquí a l'aquari.
Tu rodejat de taurons sempre, eh?
Sí, jo sempre dic que els taurons dolents estan fora de l'aigua. Els Mira. De dintre són molt menys agressius, la veritat.
Tenim similituds. Als mitjans de comunicació també hi ha algun tauró que... De tant en tant també se'n veu algun, eh?
Sí, sí.
Patrici, una activitat que cada cop està agafant més força, no?
Sí, mira, avui en dia ja veus que tot el tema de la gent que vol gaudir de noves experiències i tal, pues cada cop és normal, les vol viure de més a prop. Vull dir que la missió de l'aquari és distreure, que la gent s'ho passi bé, instruir, formar, sobretot el món de, no només dels taurons, dels peixos, etcètera, no? I, bueno, això ho portem fent ja fa 20 anys, aquest any fem el 20 aniversari de l'obertura de l'aquari,
sí.
Però sí que és cert que fa uns anys hem volgut acostar encara la gent més al món dels animals i concretament dels taurons, i llavors fem dues activitats, amb la qual una li diem immersió con tiburones, aquesta és per submarinistes titulats, que estiguin en possessió d'un títol de busseig, que acompanyats d'un instructor d'aquí de la casa, que de fet són els nois que cuiden cada dia els taurons, els donen de menjar i tal, poden entrar amb ells i fer una immersió dintre del tanc amb els taurons. ¿Vale? I després sí que també hem posat en marxa una altra activitat, que aquesta pot ser per gent que no ha bussejat mai, que no tingui el títol, inclús per nens a partir de 9 anys, amb la qual, a veure si t'ho explico una miqueta bé, fan un primer aprenentatge en una piscina d'aïllament que està connectada amb el tanc dels taurons,
sí.
I un cop han après com funciona la botella, l'ampolla per respirar, etc., poden anar o bé nedant amb la saleta o inclús caminant, perquè aquesta piscineta pues, fa una fondària de 1,50 m, amb la qual l'aigua t'arriba pel pit, inclús un nen de 9 anys aniria amb el cap fora l'aigua, fins a una gàbia, que està connectada amb aquesta piscina. En aquesta gàbia s'hi posen de genolls, amb la qual ja el cap queda per sota de l'aigua, i aquesta gàbia està col·locada en un punt estratègic per on els taurons estan voltant i passant contínuament. Llavors, a això li diem sumérgete con tiburones, l'activitat, diguem, dintre del tanc pròpiament dit és la immersió con tiburones, aquesta més petita, diguem, és la sumérgete con tiburones, i poden veure passar els taurons per davant d'ells, molt a prop, quasi a tocar, i simplement entre ells i el tauró tenen pues, una gàbia de xarxa, i bueno, sempre els diem que no treguin la mà per tocar l'animal, no perquè els hi vagi a mossegar, perquè l'animal no convé estar-lo tocant contínuament, però sí que el veuran passar molt a prop, i bueno, la veritat és que té molt èxit i la gent surt molt, molt emocionada després d'aquesta experiència.
No? Aquesta segona de les experiències, a partir de quina edat es pot fer?
Sí, a partir de 9 anys. Mira, 9 anys. Hi ha molts cursos com el PAD i tal, que el primer títol que donen als nens es diuen Bubble Maker, el hacedor de bombolles, podríem traduir, no?
Sí.
És a partir del 9 anys, de 9 anys, no? Llavors nosaltres hem agafat aquest criteri que ens permet ja primer que tenim els tratges a mida de submarinista, perquè clar, l'aigua que tenim aquí tampoc està molt calenta, està a 18 graus. Llavors aquests nens, òbviament, van protegits amb un bon tratge de neoprè perquè no passin fred i tal, i clar, aquests tratges estan pensats la majoria a partir de 9 anys, no? I bueno, també per lo que et deia, no? Per l'alçada de la piscina aïllament, que, i la gàbia, si el nen imagina que en qualsevol moment té un problema o s'agobia a l'hora de respirar, que no ens ha passat mai, però si es passés, simplement posant-se dret, el seu cap ja quedaria fora de l'aigua, es treu el regulador i respira normalment.
Per tant,
és un tema bàsicament de seguretat. No?
Totalment seguretat, aquesta experiència. Home, que aquests nens deuen estar entusiasmats, no?, un cop l'han finalitzat.
Sí. A més, també bueno, donem una sessió teòrica sobre el món dels taurons, expliquem moltes coses interessants de lo importants que són per la conservació de l'ecosistema marí, lo amenaçats que estan al món, desgraciadament, bàsicament per la tristament famosa sopa d'aleta de tauró,
que
es tallen les aletes per fer aquesta sopa, i així com el tauró abans era una pesquera fortuïta, no es anava a buscar expressament perquè no tenia valor, el valor comercial de les aletes de tauró fa que moltes flotes els pesquin per comercialitzar les aletes i que les poblacions a nivell mundial i el Mediterrani en concret estiguin baixant d'una manera espectacular, i la importància de frenar això, perquè un món sense taurons i un mar sense taurons seria un mal molt, molt diferent, i segurament la biodiversitat d'espècies baixaria molt. No? Mm-hmm.
Se'n poden trobar 12 exemplars, no?
Sí, en el tanc principal on fem l'activitat tenim concretament 13. Diem 12 perquè un és un porquet marí, que és un tauró de fons que deu fer com mig metro, que va pel fons i a vegades la gent no el veu perquè n'hi ha un de sol d'aquests, no? I diem 12, perquè sí que en tenim pues 10 taurons toro, d'aquests els grans típics que la gent veu a l'aquari, que neden amb la boca oberta, se'ls hi veuen els dents. Jo sempre dic que no és perquè siguin dolents ni es vulguin mossegar, sinó és la seva manera de respirar. El tauró, com tots els peixos, respira l'oxigen que està dissol a l'aigua, i per fer que aquest oxigen passi a través de la boca i les brànquies han de nedar amb la boca mig oberta, no? I per això van així, no perquè siguin agressius ni vulguin mossegar, no? D'aquests en tenim 10, i després els altres dos són de l'espècie del tauró gris, que és més el tauró típic, més ràpid, una mica més petit. Els taurons grans que tenim arriben als 3 metres, aquest toro, els grisos màxim a 2 metres, i és un tauró més ràpid i tal, que tampoc és agressiu. I, bueno, poden veure aquestes dues espècies, i si tenen sort, fins i tot, sobretot els que fan la immersió dintre del tanc, poden arribar a veure el cerdito marino, el porquet marí aquest, que és un tauró de fons molt petit, però molt curiós.
Hi ha moltíssimes espècies de taurons. Per cert, avui, al llarg del programa, amics oients, doncs també anirem fins a les Illes Canàries per parlar de l'angelote, popular angelote,
i tant.
Que
sí,
tu coneixes bé, Patrici.
Sí, molt, molt, molt. És una transició entre el tauró i la rajada.
Exacte, exactament. Sí. Que és una bellesa veure'l, Hi ha una associació, hi ha un interessant projecte, Angel Shark Project, doncs, del qual avui en parlarem al llarg del programa.
Exacte.
Aquests taurons que teniu en l'oceanari, no? Necessiten molta cura. Realment, doncs, ens parlaves abans de la temperatura de l'aigua, 18 graus, no? Imagino que aquesta temperatura és també, a mesura que passen els mesos i es va acostant l'estiu, va en consonància també amb el mar o no?
Sí, a veure, nosaltres aquí la movem una mica menys que el marit. T'explico per què. Perquè el Mediterrani, bueno, el conjunt de la Terra, tot i que als Estats Units serà molt fred i aquí molta calor, tothom sap que la tendència és a pujar el Mediterrani també s'està escalfant. I llavors, a partir d'una certa temperatura, és cert que molts animals són molt proclives a agafar determinades malalties, sobretot de paràsits. Llavors, nosaltres sí que fem una petita oscil·lació. A l'hivern, a l'època més freda, podem estar sobre 17 graus, vale? I a l'estiu, com a molt, podem arribar a 20. Fem aquesta petita oscil·lació, que pels animals està bé, però no arribem als 24-25 que pot arribar actualment el Mediterrani, precisament per evitar que ens apareguin aquests paràsits, que ja els hem tingut algun cop, i que en aquestes temperatures una mica més baixetes no proliferen. El tauró està bé, menja bé i està, diguem, més protegit contra la parasitació d'aquests, de fet són uns crustacis isòpodes, que a més els hi xuclen la sang i tal, i d'aquesta manera evitem que apareguin aquests. O sigui que fins i tot intentem, entre cometes, que estiguin fins i tot més cuidats que mar oberta i els problemes que està plantejant l'escalfament global en la mar, en el mitjà natural.
Quina vida té un tauró o toro, per exemple?
Doncs mira, un toro, dels que s'han pescat, el Brandstetter in Bio, uns tios de la Universitat de... No me'n recordo, que no sé, una universitat americana, van fer un estudi i no van trobar de més de 15 anys. Però sí que sabem que en aquari hi ha algun tauró que la màxima longevitat que té està sobre els 30 anys. Sí? Sobre els 30 anys un tauró toro. I un gris pues, pot estar sobre els 25, por ahí, por ahí.
Aquestes immersions en taurons que hem parlat per nens, però també el que dèiem, no? Aquesta immersió lliure, sense aquesta xarxa, que també estem parlant d'una activitat absolutament segura. Exacte. Mai de la vida he tingut cap ensurt, Patrici. N'heu fet moltíssimes.
Tu pensa que el perill, bueno, perill, diguem, la gent és com el que té que conduir un cotxe, no? Té que fer un curset, saber on està el canvi de marxes i tal per no xocar i per poder portar el cotxe, no? A nosaltres els taurons no ens preocupen perquè sabem que no són animals agressius. La gent ja li avisem, home, tu no vagis a posar la mà dintre la boca al tauró, no?
Naturalment.
Perquè ell mai vindrà a mossegar-te. Però sí que per practicar la immersió, òbviament, has de saber com funciona tot el tema de la immersió, de l'ampolla d'aire, el regulador, determinades coses que no pots fer, com xuclar aire a tope, a omplir els pulmons a sota l'oceanari i pujar de cop perquè pots tenir una sobreexpansió pulmonar. Tot això la gent que ha fet el curset ho sap, molts d'ells són bucejadors més o menys experts. Alguns han fet, potser, 1.000 immersions i l'altre n'ha fet dues, però ha fet el curset, no? Tot això se li recorda, però aquella gent ve avalada per un títol de submarinista i, per tant, pot portar l'equip i baixar al fons. El fons de l'oceanari aquí són 5 metres i mig, eh?
Sí.
Però a 5 metres i mig, una persona inexperta ja podria tenir un accident. No de descompressió, però sí, per exemple, una sobreexpansió pulmonar. Si, com t'he dit abans, omplís d'aire els pulmons a baix, s'espantés i pugés de cop sense deixar anar aquest aire. Aquest aire, a mesura que puja, es va expandint dintre del pulmó i pot provocar una lesió. Per tant, exigim aquest títol, vale? En canvi, els que estan a la gàbia, com t'he dit, aquesta gàbia, si ens posem drets, traiem el cap fora l'aigua i si estem de genolls, estem màxim a un metro sota l'aigua. Amb la qual cosa, aquest problema ja no el podem tenir. Per tant, són dues activitats diferenciades. Òbviament, és una mica més cara la immersió que baixen dintre l'oceanari. La de la gàbia és més barata. I la gàbia està pensada tant per nens com per adults que no tinguin el títol de busseig i vulguin fer un primer bateig d'aigua i ja dic, veuran passar el tauró a un pam del seu nas, perquè la gàbia està situada just al punt de pas d'aquests animals. Sí. No?
Aquestes immersions lliures estem parlant del voltant d'uns 300 euros,
sí,
no?
Sí, exactament.
Menys, no?
I l'altra, que és el Sumergete, és la meitat, són 150.
150 euros.
Sí, sí, sí.
Per tant, doncs, en fi, són experiències realment doncs, que no s'obliden. En el cas d'aquestes immersions lliures, es poden fer acompanyats. Crec que hi ha, tenim un cupo limitat,
sí,
no?,
sí,
de submarinistes. Allò no són les Rambles, no?
No. Nosaltres el cupo és de 4 persones, tant a la gàbia com a la immersió, diguem, dintre l'oceanari lliure amb el monitor.
Sí.
Són màxim grups de 4. A vegades són 4, depèn dels dies, màxim 4. Pot haver 2, 3, 4. Normalment intentem que siguin mínim 2. Alguna casa excepcional fins i tot ha entrat una persona sola, però no per res, per una mica per un tema de, diguem, d'aprofitar la feina de l'instructor i tal, entre 2 i 4, eh? I màxim 4, com tu dius, no és les Rambles, eh? I bueno, a més aquests animals també hem de dir que estan molt acostumats a veure els bucejadors, perquè pensa que nosaltres entrem cada dia des de fa 20 anys, cada dia... Cada dia vol dir que aquí no hi ha vacances, eh? És dia de Nadal, dissabte, sí, diumenge... Sí.
Perquè els taurons també mengen, no?
Per això,
I volen menjar cada dia, no?
El dia de Nadal, el de Sant Esteve, exacte. Sant Joan, aquí tots els dies. I ells, la veritat, estan molt acostumats a veure els bussejadors. Nosaltres som un grup de 5 bussejadors que treballem cada dia al tanc. Per tant, per ells veure entrar 4 o 5 bussejadors és lo habitual. El dia que entra l'instructor amb 4 submarinistes que han contractat l'activitat, per ells és com qualsevol dia normal de la resta de l'any i no hi ha cap problema. Sí.
Per cert, ja ens has dit que no mengen submarinistes, no, però què mengen aquests taurons? Doncs
pues mira, el tauró és piscívoro, és un peix que menja altres peixos, ¿vale? Inclús menja altres taurons, eh? Que és un dels problemes, bueno, dels problemes, és una característica de la seva biologia. El tauró toro, per exemple, té un procés dintre de l'úter de la mare, que és conegut com a canibalisme intrauterino.
Que es mengen uns als altres,
no? Exacte, sí. Perquè la femella té 2 úters, el mascle també té 2 penis, fecunden cada cop dels 2 úters els ous. Aquests ous van eclosionant i el primer embrió que neix es va alimentant dels ous sense fecundar i dels petits embrions que van naixent, amb la qual sempre tenen 2 cries només, ¿vale? I què mengen? Doncs pues mengen això, o bé altres taurons més petits, per això hem de vigilar molt de no posar taurons petits amb taurons grans, perquè el tauró gran, si pot, es menjarà el peix petit, i peixos. Peixos, els agrada molt el peix blau, tipus la cavalla, melva, bacoreta, també els hi donem cefalòpodos grans, que serien calamars grans, que també és molt bo perquè té poc greix, perquè un dels problemes que poden tenir, com la majoria d'animals en cautivitat, no només taurons, és l'excés de pes, el que s'engreixin, perquè la natura han de córrer darrere de la presa per capturar-la i gastar energia, cosa que aquí no han de fer. Per tant, hem de vigilar molt, com en una persona que no pot acumular colesterol, pues el tauró no pot acumular un excés de greix al fetge, etc. No? I perquè això no passi, pues la dieta ha d'estar molt equilibrada, amb peix poc gras i amb calamars i coses d'aquest tipus. Uh-huh.
20 anys d'aquest aquàrium de Barcelona, 20è aniversari que s'està doncs, celebrant enguany, un aniversari doncs, que celebra amb diferents activitats. Per cert, crec que esteu també doncs, recordant personatges populars, famosos, sí. Doncs, que precisament han fet aquesta activitat de la qual hem parlat.
Sí.
Recordar Luis Enrique, sí, la Judith Mascol, Nando Jubany,
exacte.
En fi.
Tenim un vídeo, bueno, ara s'està editant un vídeo molt xulo i la veritat és que he tingut la gran sort d'aquests personatges que entren a l'oceanari, com que per ells és una experiència tan diferent a la seva activitat habitual, doncs els hi fa gràcia sortir, no? I de veritat que ho fan desinteressadament. Llavors, bueno, ja hem anat entrevistant de nou a tots els personatges famosos que a Nadal han entrat a l'aquari. La primera va ser la Judith Mascó, els Jubanys, aquest any han entrat els cuiners, el Germán Roca, va entrar el Leo Messi, el Luis Enrique, el Pedro Duque, l'astronauta...
Sí, sí.
Bueno, me'n deixaria molts, molts esportistes famosos, perquè expliquin com va ser aquell dia, aquella experiència, en què van entrar a l'oceanari amb els taurons, i és un vídeo molt xulo. Que, bueno, exactament aquest vídeo el projectarem aquí a l'Aquari i no sé si també sortiran alguns mitjans de comunicació i és curiós veure pues, anècdotes que expliquen de si tenien por o no tenien por o, en fi, moltes coses, moltes
les
coses molt interessants.
Les vivències. Bé, en definitiva, nosaltres avui aquestes vivències també les hem volgut doncs, traslladar una mica doncs, en veu del Patrici Bultó. És el director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona, ell és biòleg marí i és la persona doncs, que és un entusiasta d'aquests taurons, entre altres espècies marines, que n'hi ha de molt boniques, que també injustament no se'ls tracta, sovint.
Hombre,
aquí a l'Aquàrium. Només es parla dels taurons, home, hi ha moltíssimes altres espècies.
Pensa que aquí tenim més de 300,
sí,
vale?
Sí, sí.
Poden semblar moltes, però d'espècies animals al mar ara coneixem, això la gent no ho sap, coneixem unes 200.000 espècies al mar, però calculem que hi poden haver 20 milions. És a dir, en coneixem el 10%. En sabem més de la superfície de la Lluna que del fons del mar. Òbviament, d'aquestes espècies que no coneixem, no tots són taurons i animals grans, eh? Molts són invertebrats petits, que estan a la sorra del fons del mar, Però imagina't si en tenim per descobrir, no?
I tant.
I aquí a l'aquari de mitjana, més o menys, venim a tenir unes 300.
Déu-n'hi-do, que no són poques, eh? No són poques. Patrici Bultó, un plaer com sempre, gràcies, i també una abraçada ben forta.
Igualment, una abraçada i un plaer parlar amb vosaltres.
Gràcies, molt bon dia. Patrici Bultó,
bon dia.
Primer protagonista que passa per aquests micròfons, eh? De seguida arriba el temps, previsió meteorològica, i anem cap a Canàries, parlar de l'angelote. No és un àngel gran, eh? És una espècie de tauró molt comú a les Illes Canàries, que avui ens en relataran la seva activitat i la seva realitat. Tornem de seguida.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció. And takes away my pain.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. El vent de ponent protagonista aquest matí a la costa central, també a la costa sud de Catalunya, però comença ja a bufar també una mica de vent de sud-oest a la costa brava. També hem de dir que amb el pas de les hores, de cara a la tarda, el vent del sud-est s'imposarà al llarg de tot el litoral. Demà tindrem tramuntana al matí a la costa brava i vent de ponent i del sud-oest a la costa central i també a la costa sud, tot i que amb el pas de les hores diumenge, sobretot diumenge a la tarda, el llevant entrarà també a la costa brava, tot i que per damunt del Cap de Creus tindrem tramuntana. Per tant, un vent molt canviant d'un dia cap a l'altre. Pel que fa a la resta de Catalunya, ja a terra ferma hem de parlar d'un dissabte marcat per la nuvolositat variable més abundant cap al Pirineu aquest matí, més clarianes de cara a la tarda, tot i que a la tarda algun ruixat també s'escaparia a la resta del Pirineu. De cara demà diumenge, esperem un dia força ennuvolat al Pirineu, amb nevades per damunt dels 1.400 metres, i a la resta augmenta la nuvolositat amb entrada de la tramuntana, com dèiem, al nord de la Costa Brava. Les temperatures pugen aquest dissabte, baixen demà diumenge i baixaran més de cara a la setmana entrant. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada una mica per sota dels 14 graus a la Costa Brava i per damunt d'aquest valor a la resta de la costa catalana.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Desde la lonja de A Coruña, directamente a tu casa. Es marisco2.0.com, la manera más directa de disfrutar del mejor marisco y pescado sin moverte de casa. Almeja, bogavante, mejillón, ostra de arcade, percebe, angula, salmón, lubina, mero, besugo, dorada y así hasta un sinfín de delicias. Es marisco2.0, la mar de bueno.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Eso decía y yo la creí.
sabias mujeres.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Hoy parte de esta edición de este programa, muy dedicados al tiburón, a la actualidad de los tiburones, al estado. Os lo decíamos, hoy queremos pasar por las Islas Canarias. En esas islas, en las Islas Canarias, bueno, pues hay una especie de tiburón realmente muy seguida, muy perseguida, muy observada por los buceadores, por los submarinistas. Es el tiburón angelote. Desde luego han sido muchísimos los buceadores que nos han enviado también a veces realmente imágenes sorprendentes, bellísimas imágenes. Hoy queremos hablar del estado actual de esta especie de tiburón y lo hacemos con un proyecto, un interesante proyecto que se está llevando a cabo en Canarias. Es el Angel Shark Project, que evidentemente tiene como objetivo, entre otros muchos, particularmente la observación de esta tipología de tiburón. Bueno, nos acompaña esta mañana de sábado David Jiménez, es el jefe del proyecto. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace la idea de crear este proyecto alrededor de esta figura del tiburón angelote.
Bueno, sí, especificar que es un animal que prácticamente solo se puede ver aquí en Canarias y debido a eso, debido a la fuerte población que tenemos aquí, ya que es un animal que se encuentra prácticamente extinto en todo su rango de distribución y que se encuentra muy amenazado, pues se decidió a finales de 2014 pues empezar una investigación alrededor de este animal, ya que si no lo protegíamos ahora, igual ya no lo volveríamos a ver nunca. Y entonces lo que decidimos fue montar este Angel Shark Project entre diferentes organizaciones, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad Zoológica de Londres y el Museo Alexander Koenig en Alemania, y empezar a trabajar alrededor de este tiburón.
Oye, ¿por qué recibe el nombre de angelote, ¿no? Tiene una forma muy particular, ¿no?
Hombre, sí, es un tiburón que difiere mucho de los tiburones como se suelen conocer, ¿no? Los animales pelágicos, tiburones nadadores, como el de la película Tiburón, ¿no? Sí. Este es un tiburón que es plano, característicamente es plano, y vive ligado al fondo, es bentónico. Entonces, no se asemeja mucho a lo que son los tiburones normales, se asemeja más a lo que podrían ser rayas. Entonces, debido a la forma que tiene, pues se le denominó así y se quedó como pez ángel o angelote.
Sí. Bueno, decías efectivamente que en las Islas Canarias es un lugar, bueno, pues ideal, ¿no?, para verla, observar esta tipología de tiburón. ¿En alguna isla en particular o por igual, más o menos?
Hombre, realmente donde más se suelen ver suele ser en la parte oriental de las Islas Canarias. También se suele ver en el resto, pero no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos tantos datos con los que podamos decir que sí se ve exactamente igual, pero sabemos que en la parte oriental, todo lo que sería Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, sí hay un mayor número de estos especímenes observados, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en la isla de Lanzarote.
¿Cuál es su hábitat natural? ¿Básicamente fondos arenosos?
Sí, básicamente se encuentra casi siempre en fondos arenosos porque es donde suele pasar gran parte de su vida. Es un animal que, de forma general, es de hábito nocturno y durante el día suele excavar como unas pequeñas hendiduras en la arena, que se llaman camas, y se entierra, se mete dentro y se entierra y pasa prácticamente todo el día en esa superficie arenosa cubierta de arena.
¿Qué come?
Pues suele comer de casi todo lo que puede encontrar por el fondo, tanto peces como cefalópodos, todo tipo de animales, seguramente también algún tipo de crustáceo, pero casi todo lo que pasa al alcance de su boca y que está nadando cerca del fondo o se encuentra cerca del fondo.
Bueno, para los buceadores que tendréis próximamente la oportunidad de bucear en aguas de Canarias, estoy convencido de que, bueno, va a ser uno de los objetivos, ¿no? No a batir, como se dice coloquialmente, sino a ver, ¿no? A disfrutar y disfrutar con sus formas, con su elegancia, como nada. Realmente hay muchísimos fotógrafos que es uno de sus obsesiones, ¿no? Ir detrás de esos angelotes.
Sí, la verdad que sí. Además es una especie espectacular, ¿no? Para verla en el agua, tiene una natación muy armoniosa, es muy bonito porque al ser un tiburón diferente y muy difícil de ver, además la tranquilidad que te transmite y la posibilidad de estar medianamente cerca de él, ¿no? Sin sufrir ningún tipo de ataque, pues pues hace que sea una especie de mucho interés, sobre todo para los buceadores y para los fotógrafos submarinos.
Como ¿En ningún caso se puede mostrar agresivo?
Hombre, yo me imagino que será como todos los animales, ¿no? Si lo molestas mucho, pues me imagino que el animal se verá amenazado e intentará defenderse, pero por lo general es un animal muy tranquilo, que no suele atacar nunca y que su primera reacción suele ser huir. Cuando se siente molestado o amenazado, suele ser huir.
Bueno, estamos hablando con David Jiménez, es el jefe del proyecto de este Angel Shark Project. Nos decías, ¿no?, la conservación es uno de los elementos fundamentales en el que se sustenta este proyecto. Pero cara a este 2016 que acabamos de iniciar, David, un poco, ¿cuáles son vuestras acciones más inmediatas en torno a esta tipología de tiburón?
Hombre, nuestro objetivo principal desde que fundamos el Angel Shark Project es asegurar el futuro de este tiburón, ¿no?, del angelote, tanto en Europa como en especial en las Islas Canarias. Por eso, por lo que te comentaba anteriormente, ya que se encuentra en estado crítico, ¿no?, prácticamente en todo su rango de distribución en el Atlántico, ha desaparecido. Entonces nosotros lo que queremos, estamos haciendo diferentes trabajos, un marcado con unas marcas visuales para que ayuden a los buceadores a darnos diferentes datos de dónde lo pueden ver, profundidades, diferentes características, ¿no?, tanto de la marca como del animal, que nos permita a nosotros conocer un poco el movimiento, si son zonales, se encuentran siempre en la misma isla o se desplazan entre islas. También conocer si hay, a través de estudios genéticos, relación con las poblaciones de Canarias y del resto de Europa. Y además también trabajamos con el sector de la pesca recreativa, ya que desafortunadamente en alguna ocasión se pueden llegar a pescar estos animales. Y hemos creado una guía de buenas prácticas para captura y suelta de este animal para que sufra el menor daño posible.
Uh-huh. David, ¿cuál es el angelote más grande que has podido haber visto o que se ha podido ver? ¿Qué dimensiones llega a alcanzar?
El más grande, cuando hablamos de hembras, estaríamos casi el que más grande se ha observado, ¿no? Se ha encontrado en una red, estaba sobre los 2,40 metros. Yo particularmente no he visto ninguno que sea mayor de 1,70 metros. Por lo general las hembras suelen ser más grandes que los machos, por lo general. Pero aquí en Canarias la media que se suele ver es eso, entre 1,20 metros y 1,60 metros o 1,70 metros. No sí. Se suelen ver mucho más grandes.
Decías que en este momento Canarias, las Islas Canarias, pues es el lugar en el que se ven más y viven más esos angelotes. ¿Hay alguna razón científica por la cual se centre tanto en esa ubicación?
Hombre, pues eso es lo que estamos intentando averiguar con parte de este proyecto, ¿no? Realmente, seguramente es por la presión que ha sufrido por los descartes de este animal en capturas de pesca profesional.
Por ejemplo, un angelote podría vivir en el Mediterráneo.
Hombre, hay y tenemos datos que demuestran que han vivido en el Mediterráneo. Tenemos muestras también del Mediterráneo para los estudios genéticos que estamos realizando. Lo que pasa es que debido a diferentes presiones que ha sufrido, pues está prácticamente extinto o ha desaparecido. Es muy raro verlo. Pero en prácticamente todo el Atlántico se encontraba anteriormente esta especie. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que debe ser que en Canarias se le dan unas condiciones ideales y parece que aquí está asentado y de momento tenemos una comunidad bastante amplia.
¿Quizá la temperatura del agua tiene algo que ver o no?
Suelen rondar sobre los 21 grados, entre 20 y 22 grados es cuando se suelen ver más. No está prácticamente estudiado casi nada sobre este animal y no se puede decir un rango de temperatura óptimo, ¿no?, en el que estén más cómodos. Pero sobre esa temperatura, sobre todo nosotros que buceamos mucho aquí, es cuando más animales vemos, cuando más tiburones de esta especie solemos ver, sobre los 21 grados de temperatura.
Este proyecto, muchos de esos datos que vosotros tenéis se sustentan en un proyecto que, por cierto, hemos hablado en este espacio de radio también, es el proyecto Poseidón, ¿no? Hay una cierta colaboración, un nexo común.
Exacto, nosotros gran parte de los datos que obtenemos es a través, como comenté anteriormente, a través de estas marcas visuales y sobre todo la ayuda ciudadana, ¿no?, y de los buceadores, porque son los que están siempre en el agua. Nosotros, si quisiéramos tener datos de todos los angelotes que se ven, para nosotros sería muy difícil, ya que necesitaríamos mucha gente, ¿no?, para aportar estos datos. Y casi todos los buceadores o la gente en general que le guste estar en la playa o que le guste hacer snorkel, por ejemplo, a través de este programa Poseidón, que es un programa de ciencia ciudadana donde todo el mundo puede reportar sus avistamientos, no solo de angelotes, sino de muchas especies, pues nos ayudan a nosotros a saber pues dónde se ha visto, cuándo se ha visto, cantidad de individuos que se han visto en la misma zona, y nos sirve de soporte para poder realizar parte de nuestro estudio.
Ya para acabar, en fin, nos han dicho tú, David, pisas terreno, o sea, haces muchísimas inmersiones, los sigues, sabes dónde están. ¿Hay alguna inmersión, nos recomendarías alguna inmersión, quizá para los amigos que ahora próximamente en Semana Santa quizás se acerquen a las Islas Canarias y que tengan interés en ver, buceando, ese angelote, que digas, oye, seguro que si haces esa inmersión, vamos, nunca se puede asegurar 100%, ¿no?, pero prácticamente seguro que lo ves. ¿Cuál sería?
Hombre, pues yo sinceramente les aconsejaría que vinieran a Gran Canaria, no porque sea mi isla, pero porque es donde más se ven, o por lo menos yo donde más los he encontrado es aquí. Y particularmente pues las inmersiones que se pueden hacer aquí en la playa del Cabrón, en Arinaga, o en Sardina del Norte, en el norte de la isla. Son las más frecuentes, donde tienes muchas más posibilidades de poder ver este tiburón que en otras partes de la isla, o en otras islas.
Sin duda. Bueno, pues el angelote. Hoy hemos querido hablar de esta especie de tiburón muy centrada en estas Islas Canarias a través de ese proyecto Angel Shark Project. Lo hemos hecho con su jefe, con el jefe del proyecto que hemos mencionado, David Jiménez. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el programa.
Gracias a ti y enhorabuena también a ti. Déjame que te diga por ese proyecto, ¿no? Que bueno, que cualquier proyecto de esta tipología pues no hace más que avalar pues que especies como el angelote pues bueno, vayan perdurando y nuestros hijos también quizá los puedan ver dentro de unos años, ¿no? Que eso se trata, ¿eh? Un abrazo fuerte, David. Gracias.
Un abrazo.
Muy buenos días. Adiós. Porque diablos para aquí tu tren.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web Oceana.org y únete a un quarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página Oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Todas las semanas, a tota costa, amb Miquel Mercadal. I will wait for you in an overcoat. Neath a glass clock, as the hours turn and knock. By the old hotel, in a blue tile bar, in the long, slow twilight.
Bueno, estamos en la recta final ya de esta edición de A Toda Costa. Una de las temáticas que queríamos tratar, de hecho, os lo hemos anunciado y adelantado nuestro sumario, es una temática que últimamente ha surgido varias, no polémicas, pero sí una cierta desorientación en base a las titulaciones náuticas. Se han cambiado las atribuciones no hace mucho, por tanto, hay una cierta desinformación en torno a estas titulaciones náuticas, ¿no? Exactamente, ¿cuál es el título? Y ese título, bueno, pues qué atribuciones nos da y nos otorga. Hoy queremos clarificar todos estos conceptos de la mano de Néstor Paredes, es el director del Club del Navegante. Néstor Paredes, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, gracias por atendernos. Néstor, yo decía que hay una cierta desorientación, no sé si vosotros lo palpáis esto, ¿no?, cuando vienen a informaros a vuestros establecimientos.
Sí, 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 hay bastante desorientación.
Porque esa desorientación surge a través del cambio de atribuciones que se ha hecho recientemente.
Exactamente, ha habido cambio de atribuciones, de los títulos, cambios de temarios, se ha simplificado un poquito el examen, es un poquito más accesible,
sí.
Y se ha basado más en las prácticas, se han aumentado horas de prácticas, tanto de radio como de navegación, y suavizado, por decirlo de alguna manera, el apartado teórico.
Bueno, Club del Navegante, me decía un buen amigo, son de toda la vida, realmente lleváis muchísimos años, ¿no?, en esta actividad.
Pues sí, 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 empezamos hace ya más de 40 años.
Que ya son unos cuantos, ¿eh? Que
ya son unos cuantos.
Son unos cuantos. Bueno, también hay que decir que con diferentes ubicaciones en Cataluña, estáis en Barcelona, en lo que es la central, estáis en la calle Balmes, 322, después daremos algún teléfono de información, también páginas web, decir que también estáis en Sabadell, en Vic y en Comarruga, ¿no?, en este caso.
Correcto, en estos sitios donde hacemos cursos anuales, ¿no?, de cursos anuales fuera de Barcelona. En Barcelona aproximadamente cada 15, 20 días empezamos un curso.
Sí.
Y bueno, luego hemos hecho cursos pues, prácticamente por toda Cataluña. O sea que son cursos pues, que se hacen cada 2-3 años.
Ahora mismo, en este mes de febrero, ¿no? Imagino que también ya la gente empieza a pensar, bueno, quizá me compro una embarcación, quizá alquilo una embarcación este próximo verano. Por tanto, en estos meses imagino que también se está ya calentando un poco este sector, ¿no?
Bueno, se está calentando, pero ya sabes que aquí somos...
No como querríais, ¿no? No como querríais.
Y se despierta sobre todo a partir de Semana Santa. Ahora sí que empieza a haber alguno, aparte es lo suyo, porque hay que hacer la teórica, hay que hacer las prácticas, hay que expedir el título y, claro, luego todos queremos el título para verano.
Sí.
Con lo cual habría que empezar a despertarse ya. Ya.
Bueno, estamos ante muchos títulos, mucha tipología de títulos, licencia de navegación, navegación básica, patrón de recreo, el popular PER, el que también es el patrón de recreo habilitado, patrón de yate, capitán de yate, estos ya son quizá más restringidos, ¿no? Pero en este momento, ¿cuál sería el que tiene más demanda?
Hombre, el patrón de recreo es un título ya definitivo, te da una flora que pensando en alquiler, pues ya puedes alquilar prácticamente todos los barcos que vienen al mercado. Y bueno, te abre las puertas a los siguientes títulos.
El PER, ¿eh? Estamos hablando
el
del PER.
Sí.
El PER que es que requieren esta enseñanza, más o menos, si nos centramos en este título, Néstor, ¿cómo se desarrolla un curso para llegar a tener el PER?
Bueno, tenemos el apartado teórico, hay que pasar un examen teórico, y luego, pues, las prácticas. De entrada, el PER normal, que nosotros llamamos el de navegación a motor, pues serían 16 horas de prácticas de motor y 12 horas de prácticas de radio. Y con eso, pues bueno, ya tienes el PER para ir a barcos de hasta 15 metros de eslora y a motor.
Sí. ¿Qué eslora? ¿Qué eslora tiene el PER, acabas de decir?
Ahora, bueno, ahora actualmente, desde el cambio de normativa, son 15 metros.
15 metros de eslora, por tanto, una embarcación ya de una cierta importancia. Por debajo del PER está el de...
Mía, ya puedes llevar...
No te la acabas.
Puedes llevarlo todo ya.
No te la acabas, 15 metros. Por debajo del PER tenemos el de navegación básica, que también es algo asimilable, algo más asimilable en el sentido que creo que el nivel tanto de teórica como de práctica quizá no es tan elevado, ¿no?
Bueno, sí, de todas maneras, por lo menos en nuestra escuela, los porcentajes de aprobados que tenemos hoy en día son altísimos, tanto como para el PER como para el Básica. Y bueno, a ver, el Básica sí, es más sencillo. Prácticamente se diferencia en un tema, que es el tema de navegación, de la carta náutica, que para el caso del Básica no existe. Y bueno, dos o menos horas de práctica, serían 8 de navegación a motor y 4 de radio. Y ya tendrían el básico, es para barcos de 8 metros, ¿no? Sin límite de potencia y 5 millas de abrigo. Uh-huh.
Bueno, estamos hablando con Néstor Paredes, es el director de Club del Navegante, esta escuela náutica deportiva. Decíamos que tienen diferentes sedes, la central está en Barcelona, en la calle Balmes 322, en Barcelona, repetimos. También tienen otra sede, en este caso en Sabadell, en la carretera de Barcelona 653. En Vic también tenéis, en Comarruga, en cualquier caso, si te parece, vamos a facilitar un teléfono que centraliza, creo, toda la información, que es el de Barcelona. ¿Es correcto, Néstor?
Correcto, sí.
Sí, sí, que sí, es el 93-418-3905, 93-418-3905, y si queréis visitar su página web, cosa que recomiendo, porque desde luego es una página que también clarifica mucho cualquier duda que os pueda surgir, clubdelnavegante.com, clubdelnavegante.com. Hablábamos anteriormente, Néstor, de esas cartas náuticas. Creo que es la piedra en el zapato que en muchas ocasiones tiene la persona que se quiere sacar el PER, ¿no?
Correcto, sí. Normalmente la gente que termina por básica es, digamos, un poquito por el respeto a la carta.
Bueno, pero en cualquier caso, prestando atención y con buena dedicación, es algo asimilable, ¿no?
Sí, y como te he comentado antes, ahora mismo, desde el cambio de normativa, en la escuela tenemos un porcentaje superior al 90% de aprobados a la primera.
Bueno.
Aparte, con nosotros, desde cuando vienen y abren matrícula en un curso, tienen abiertos todos los horarios a todas las clases que hagamos en Barcelona, en este caso. Les damos de alta en un campus online, donde tienen precisamente ejercicios de navegación, que no solo tienen el ejercicio, sino que luego he explicado cómo se hace. Bueno, todas las facilidades del mundo que podemos dar para que aprueben sin problemas a la primera.
Hay un PER que está habilitado también para llegar a Baleares.
Correcto. Lo que pasa que en este caso es solo un tema de prácticas. Se puede hacer todo de golpe, o una vez tiene el PER, habilitarlo, simplemente haciendo una salida práctica de 24 horas seguidas de navegación.
Uh-huh. ¿Las prácticas dónde las hacéis?
Tenemos la sede de las prácticas en el puerto del Masnou.
Por tanto, desde ahí se desarrollan esas prácticas que, dependiendo de la titulación, pues son de mayor duración o menos. A partir de aquí, el PER de navegación básica, ese curso de navegación básica. Pero bueno, decíamos anteriormente que también hacéis patrón de yate, capitán de yate. Eso ya es una tipología, un perfil de alumno mucho más concreto, ¿no? Más especializado, quizá.
Sí, claro, y más teniendo en cuenta el PER habilitado, porque antiguamente había mucho patrón de yate que se lo sacaba pues pensando en eso, en poder ir a las Baleares.
Sí.
Hoy en día, haciendo esta salida práctica de 24 horas de navegación, no, es un día, 24 horas ya lo tenemos, te permite ir a las Baleares y ir a barcos hasta 24 metros. Uh-huh. O sea, serían las mismas horas que te da ahora, hoy por hoy, el patrón de yate.
Sin duda que sí. Bueno, pues hoy queríamos clarificar algunos conceptos en torno a esas titulaciones náuticas, bueno, pues de la mano de esta escuela, del Club del Navegante, más de 40 años. No sé si te has parado a pensar alguna vez o si lo tenéis calculado, qué cantidad de titulaciones habéis otorgado, ¿no? Muchísima gente está navegando, ¿no?
Un poquito por encima, sí, 40.000 patrones.
Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? Mucha gente ahí navegando gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, Club del Navegante, amigos, hoy queríamos acercarnos a esa, desde luego, experiencia que la tienen a través de su director. El teléfono de información, repetimos, cualquier duda que os pueda surgir en torno a esas titulaciones, en torno a los cursos, están a vuestra disposición. En la central, en Barcelona, el 93-418-3905, 93-418-3905. Repetir que están en Barcelona, en la central, están también en Sabadell, están en Vic y en Comarruga, ¿eh? En cualquier caso, más información en su página web clubdelnavegante.com. Néstor Paredes, gracias por atendernos, muy buenos días.
Venga, gracias y buenos días.
Gracias, hasta otra.
A tota costa.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Doncs quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa, com sempre. Us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades a temàtiques totalment diferents. En uns instants arriba una nova edició de Trotamundos. Turisme, gastronomia i enologia en aquesta mateixa sintonia. Us hi esperem fins ara mateix.